com sempre saludo l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Avui és una segona hora una mica especial, perquè avui volem analitzar la situació del català en les hores d'oci entre la gent més jove del país, entre els nens, els adolescents, que potser sí que a casa parlen català, potser sí que a les hores de classe parlen català, però que després, quan surten de classe, quan surten de la família, es troben, doncs, internet, les plataformes de televisió, etc, etc, i aquí perden moltes vegades els referents de català. En parlarem d'això, i em sembla que la teva dèria va d'això, no, en part?
Aprofitant, tira'm a la Galvany. Vaig començar a escriure, que era l'any 1999, encara hi havia les Torres Bessones, jo ho volia tot, i em pensava que ho tindria tot, de veritat. Volia ser com els escriptors americans, que admirava tant, amb ganes de fer una llengua moderna, atractiva, canviant, com totes amb argot, amb paraulotes, amb parauletes. No sé què hauria fet si hagués sabut el camí que em trobaria. Escrivia en una llengua sense estat, i sense estat vol dir sense obligació i sense normalitat. Quan he parlat de vegades amb altres escriptors d'altres llocs, de Madrid, de Marsella, de Londres, els he dit, tu no saps la sort que tens. A la teva ciutat o al teu poble, tots els possibles personatges, tots, parlen la mateixa llengua. És a dir, a Madrid, Belén Esteban i Javier Marías parlen la mateixa llengua amb diferents nivells. I Rocío, i un youtuber, i el rei, i Miguel Bosé, i el que l'entrevista i el que el vacuna, i els lladres, i els il·legals, tots. Aquí pots dir que la llengua no és estrictament necessària. Parlar-la és un acte de fe, d'amor, de costum o del que vulgueu. I el que acaba d'arribar, d'això, se n'adona de seguida. Però no us vull posar tristos. Per què? Perquè jo crec que el que hem de fer és fer coses meravelloses en aquesta llengua, coses que ningú pugui ignorar, de tan bones que siguin. Em sembla que aquesta és l'única solució. En tot cas, si haig de morir, moriré matant.